Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Jo crec que sí. Crec que sí, no queda un altre. No sé que te la vulgui... Aviam, si fes un canvi, has de decidir ja definitivament. O sigui, si tu fessis un canvi ara d'Álvaro per Leconte, no li pots donar dos partits a Leconte. L'has de posar ja i dir, escolta, jugues tu. Clar, en porter no pots anar canviant cada dos per tres. Jo crec que no el canviarà, crec que li seguirà donant confiança i esperem, almenys esperem, que aquests dos mals partits que ha fet, doncs això quedi oblidat i a partir d'ara doncs demostri que és un bon porter.
A més enllà del porter, Edu, coses positives d'avui?
N'hi ha hagut, està clar, n'hi ha hagut. L'equip ha competit i ha anat de menys a més contra un molt bon equip que ha passat avui pel camp de l'Espanyol. Ha sabut una vegada més, com havia passat en els tres partits anteriors jugats aquí, has començat perdent, has tingut per mi la fortuna o l'encert de que José Lu ha fet un golaç després del 0-1, i aquí l'equip ha cregut en ell mateix, ha empès per la gent, i la llàstima és que els tres punts semblaven quedar-se a casa, perquè és que a més s'havien de quedar a casa. Perquè són aquelles gestions de final de partit que són els que t'agafen, t'enganxen a primera, o sigui, t'acosten a l'objectiu. Insisteixo, no vull fer comparacions, però és que jo crec que l'Espanyol de l'any passat no hagués deixat escapar aquests dos punts aquí, almenys a casa, amb totes les tragèdies que generava a domicili l'equip de Vicente Moreno. Aquí a casa era radicalment diferent. I avui l'equip havia fet, no sé si dir mèrits per guanyar, perquè l'Espanyol per mi no ha estat millor que el València en cap moment del partit, però sí que havia sabut sobreviure i havia trobat el premi en el gol de Darder.
Podem escoltar, perdoneu, companys, Sergi Darder.
Endavant.
Diuen els meus companys que s'havia escoltat una mica de llegir els llavis teus dient no lo podemos poner tan fácil o algo similar. Clar, aquest és l'esperit que queda, no? Que al final doncs, estem cometent unes errades uns companys un dia, uns altres un altre, que ens estan condemnant d'una manera brutal.
No sé si ho he dit, però si no ho he dit ho dic ara. No ho podem posar tan fàcil. Estem veient els que ens costa marcar un gol. Hem tingut 50 ocasions durant tota la temporada i no marquem ni la meitat de gols en quant a ocasions creades que ens han marcat a nosaltres. Estem regalant massa, però ja et dic, són situacions que... És que costa dir-ho, però prefereixo... Bueno, recordo partits l'any passat, fa dos, fa tres, on et senties, no vull dir humillat, però superat, i no sabies què fer. Prefereixo un error individual d'aquests, que segurament al llarg de la temporada és evitable, que veure't superat pels equips. Crec que estem competint contra tots, estem mereixent bastants més punts del que tenim, però, com he dit, el mereixer, quan regales tant, igual ja no mereixes tant. Així que, bueno, seguir i intentar no regalar tant.
Com està el porter, Álvaro? Com esteu a l'equip? Des d'un punt de vista anímic, pot condicionar això els propers partits?
Bueno, és evident que avui no serà un bon dia, ni per ell ni per l'equip. Quan veus la victòria assegurada, la primera casa, després de l'ambient que hi havia, després de com estava l'equip, amb l'unió amb la banqueta, tot, bueno, te'n vas malament. És evident que, bueno, quan analitzis el partit, quan vegis les coses bones que has fet, quan intentis veure que durant 90 i tants minuts segurament has fet coses molt bones contra un equip que estava jugant molt bé, que ha fet un inici molt bo, igual ho veuràs millor, ho veuràs més optimista. Ara mateix, pues, és evident que la situació, la sensació és més dolenta del que realment hauria de ser, però bueno, quan em marquen les comptes, és evident que no pots marxar content.
Te pregunto en castellano, si te parece. Sí. Este estado de nervios que yo detecto no es compatible con una temporada que, al que le quedan 30 y tantos partidos, ¿no?
Es que no sé si son nervios, al final son errores, ya no sé si por nerviosismo, es que son errores que yo no veo en otros partidos, en otros equipos, veo muy pocos. Entonces, creo que debemos de cortarlo, como te he dicho antes, prefiero esos errores, pero es que eso lo dije hace 4 semanas. Prefiero esos errores porque pensaba que no se cometerían tantos. Es evidente que también es verdad que hoy comete el error, creo que para mí el que ha sido, salvo la última jornada, de los mejores del partido, porque es verdad que ha hecho 2 o 3 paradas de mucho mérito, entonces no vamos a culpar el empate a Álvaro, porque creo que cuando hemos estado mal, él ha estado con nosotros. Para eso somos 11 jugadores que estamos juntos y que queremos, bueno, pues una unión que se está demandando desde el primer día.
Pero es verdad que, bueno, que cuando no es uno es otro, ya no solo los errores que cuestan goles, la expulsión, sea o no sea, son cosas evitables. Entonces hay muchas situaciones donde hay que gestionar mejor y competir mejor. Al final estamos hablando mucho de competir y, bueno, el equipo compite en muchas fases del juego, pero en otras regala mucho. Entonces hay que competir más durante 90 minutos, pero ya te digo, prefiero ver la parte positiva de la situación, por mucho que hoy cueste verla, y ver que el equipo contra equipos a priori mejores, o que la gente dice que pueden ser mejores que nosotros, el equipo merece más. Ya es que ya no sé si decir merecer, pero el equipo pues durante 90 y tantos minutos estaba por delante del marcador. Entonces prefiero quedarme con las cosas positivas, pensar que no se cometerán esos errores, y a partir de llegar a una victoria es que es lo que todo el mundo desea.
Sergi, com has gestionat aquesta situació en el cas de la porteria, per part dels companys, per part teu també, que ets el capità, com ho gestiones al llarg de la setmana?
Ja et dic, és que vols que vagi Álvaro i li digui quatre coses? És que és complicat. Al final el primer afectat és ell, el primer que volia parar aquesta jugada és ell, el primer quan acaba el partit demana perdó és ell. Què vols fer? Jo no demano perdó quan fallo un passe, però al final sabem com són les posicions. El porter, els defenses, pues, tenen aquestes posicions més fotudes dintre del camp. Però ja et dic, és que no li puc dir res, simplement, és que ho estem parlant molt, no regalem, i sembla que quan t'obsessiones amb alguna cosa acaba passant. Per això dic, dintre de que no és normal o no és habitual, hem de donar normalitat a les situacions a què els errors arriben, pensar que no arribaran tants com n'estem cometent ara, que tot el cupo d'errors que tenim al llarg de la temporada s'han comet ara, i pensar en que les coses bones que estem fent es veuran traduïdes en punts. Crec que hi ha equips que porten més punts que nosaltres, on no han merescut tant, no han generat tant com nosaltres, però és evident que nosaltres l'únic partit que hem guanyat és quan hem mantingut porteria a zero. Per això és fermar una mica darrere, no concedir tantes, ja no sé si ocasions, però tants gols, i a partir d'aquí crec que davant, de mitja cap endavant, tenim jugadors que en qualsevol moment són capaços de marcar un gol, perquè tenim a José Lu, que les toca totes, et genera qualsevol situació, i amb això crec que ens hem de basar, fermar una mica darrere i a partir d'aquí aprofitar les ocasions que tinguem. I quan tinguem més punts, doncs, evidentment, ja sortiran les coses més fàcils.
Doncs fins aquí les paraules del capità Sergi Darder, molt sincer com sempre, donant la cara i parlant d'aquesta gestió que haurà de fer l'equip, evidentment, no només a la porteria sinó a totes les fases del joc, tenint en compte que defensivament està cometent moltes errades i que en atac és cert que sí que està tenint més encert, però necessita generar-ne massa per apropar-se i competir els punts.
Les paraules del capità de Sergi Darder, estarà en capitania aquesta temporada el Darder, que avui a més ha marcat un gol, que era el 2-1 en aquell moment. Hem tingut novetat en el Celta, 1 Betis 0, Gerard.
Se li complica i molt el partit al Betis, que perd 1-0 a Balaïdos i que a més veu com Luis Felipe, un dels centrals, ha estat expulsat ara fa un parell de minuts. En primera instància l'àrbitre del partit li havia ensenyat la targeta groga, però jo almenys havia vist claríssim que era Luis Felipe l'últim home. Larsen li guanya la partida, Luis Felipe l'agafa per la cintura, el fa caure. És veritat que hi havia un parell de defensors a un costat i l'altre de la jugada, però és que Larsen enfilava ja, entrava dins l'àrea a la mitja lluna i podia perfectament encarat a Ruiz Silva. L'àrbitre, a instàncies del VAR, ha anat a veure-ho al monitor, ha corregit la seva decisió i li ha ensenyat la vermella a Luis Felipe, que havia tingut una gran acció en els primers minuts, que em sembla que era una de les notícies positives del Betis en aquest inici de temporada, però que l'han expulsat. Celta 1, Betis 0.
Diego Martínez, comença ara mateix.
Directe per Tot Gira de Catalunya Ràdio. Una vegada més ha tornat a passar. Jo no sé si trobeu alguna explicació, però sembla increïble, no?, la quantitat d'errades quan Álvaro havia fet un partidàs en aquesta errada que fa que es tornin a escapar a punts, no? D'una banda, saber quina explicació hi trobes a tot plegat i de l'altra saber una mica com està el porter, com està el vestidor, com esteu en aquests moments.
Bueno, lo primero, antes del fútbol está la vida, y nuestro más sentido pésame a todas las víctimas de Indonesia, ¿no? Que eso es más importante que cualquier otra cosa. Nuestro más sentido pésame a los familiares y víctimas. Bueno, es difícil de explicar. Realmente creo que hemos sumado un punto en un partido, yo creo que equilibrado. En la primera parte empezamos bien el partido, conseguimos equilibrar, digamos, su mejor momento, a lo mejor, o sus mejores momentos que ellos tuvieron en primera parte. Creo que la segunda parte, las opciones más claras fueron nuestras. Creo que hemos ido mano a mano, de tú a tú. Creo que hemos hecho lo más difícil, que es sumar, perdón, remontar un 2-1. Pero evidentemente, pues es frustrante, muy frustrante el no llevarte los tres puntos en el minuto 95 con una acción que no es ni siquiera tiro, ¿no? Y entonces, claro, esto pues nos está pesando mucho y es un lastre que tenemos ahí, que tenemos que mejorar y corregir. Pero igual que hoy nos lo ha quitado, pues la unión, la cohesión y la fortaleza y los valores de este equipo, pues en otro momento nos lo tiene que devolver el fútbol, porque los jugadores están dando todo lo que tienen.
Diego, ¿qué tal? Aquí Francesc Villa para la grada. Tú eres gallego, no sé si crees en Meigas. Uh-huh. Y en cualquier caso decías corregir estos errores, pero ¿cómo se puede corregir? Uh-huh. ¿Cómo se puede trabajar algo que es tan fortuito y que sucede no al mismo jugador, sino que, bueno, hay algún jugador que ya está bastante señalado, pero que de alguna manera se va repartiendo entre todo el equipo, ¿no?
Pues hay que perseverar, hay que intentar hacerlo mejor la siguiente vez. Creo que hoy hemos hecho muchas cosas bien durante el partido. Es cierto que otras, pues también por la entidad del rival y por la calidad que tenías enfrente, pues es así. Pero la única manera es seguir mejorando, seguir desarrollándonos. Tenemos claro cuál es el camino, lo que tenemos que digamos repetir y lo que tenemos que mantener en el tiempo, y aquello que tenemos que mejorar y corregir, que es cierto que es complicado cuando se dan situaciones tan anómalas, ¿no? Y esas situaciones anómalas pues están encima en forma de gol en contra, y eso evidentemente pues te lastra muchísimo, ¿no? La verdad es que es un día de mucha frustración, yo creo, para todos los pericos, y es difícil de explicar. Lo único que puedo decir es que aquí Diego Martínez siempre es el primero en las derrotas y el último en las victorias. En este caso es un empate que no sabe a poco por cómo se fue dando el partido y las circunstancias, pero hay que seguir luchando, remando y hay que mejorar, ya está.
En el tramo final del partido, no solamente hablo del error, también uh-huh. pues de lo que sucede con Martin Braithwaite, uh-huh. del nerviosismo que se ha vivido, ¿te parece que a lo mejor haya faltado, porque no sé si porque han visto muy cerca la victoria, no sé si nos han temblado un poquito demasiado las piernas, o qué crees que ha podido pasar ahí?
Bueno, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa si el resultado pues es acción puntual, ¿no? Es decir, al final uno analiza los partidos, no digo el nuestro, todos los de la liga, y evidentemente cuando un equipo necesita ganar, pues siempre cuesta más, ¿no? Y creo que el equipo ha hecho algo muy difícil, que es volver a remontar, creo que era algo muy complicado. Creo que el equipo lo ha hecho con mucha convicción, creo que el equipo ha hecho un partido bastante completo en muchos aspectos, pero es cierto que esos minutos finales pues siempre estás en esos momentos que parece que todo cuesta muchísimo más, ¿no? Y a lo mejor en otros momentos de la temporada pues se queda mano a mano con el portero y las paran, ¿no? Es decir, ayer veía una chilena de Enes Unal, ¿no? Con el Valladolid, y que, hostia, pues al final de todo, ¿no? Y bueno, son momentos, son circunstancias que evidentemente se nos están juntando mucho en muy poco tiempo, pero hay que seguir para adelante, hay que seguir. Tenemos claro el camino, tenemos claro qué tenemos que mejorar. Creo que hemos mejorado muchísimas cosas, sinceramente. Creo que el equipo ha merecido más durante muchos partidos, pero es cierto que no ha llegado los puntos, y hay que aceptarlo y asumirlo. Y la única manera de aceptarlo y asumirlo es mañana levantarse y ir a Cádiz pues con la mentalidad de ganar y saber que no se pueden regalar cosas en primera división.
Hola, Diego, Joan Camí de RAC1. Tornant a l'Àlvaro, i més enllà de la Rada, tu que el coneixes bé, ja portes temps amb ell, el veus capacitat per superar una situació així, tenint en compte el que ha passat en els darrers partits i el seu rendiment? Gràcies.
¿A quién te refieres?
Álvaro.
No, equipo. Nosotros falla uno, fallamos todos. Gana uno, ganamos todos. Esto es una cuestión de equipo.
I després la segona. Avui torna a ser un partit on l'Espanyol surt molt bé al terreny de joc, amb aquesta pressió alta, que recupera. Us perjudica massa el fet de no traduir-ho en gol, aquests primers minuts, on normalment sou millors que el rival, sobretot aquí a casa?
Mm-hmm. Sí, evidentemente todos tus mejores momentos, traducirlo en gol es lo más difícil en el fútbol, ¿no? Pero bueno, el equipo es verdad que ha mejorado en muchas cosas, en muchas facetas, en muchas fases del juego. Es verdad que el equipo cada vez tiene más registros, pero también es cierto que hay algo que tenemos que cambiar y corregir, o no sé, o sea, tenemos que dejar de hacer. No es una cuestión de corregir, ya. Es una cuestión de... Hay cosas que tenemos que dejar de hacer, que es que no podemos regalar cosas. Pero insisto, el jugador no quiere hacerlo, y el jugador está con un compromiso increíble. Tenéis que haberlos visto durante la semana cómo entrenaban, ¿no? Y cómo y cómo quieren prestar atención, cómo saben y son conscientes dónde tienen que mejorar o qué cosas tenemos que hacer mejor. Pero bueno, estamos en ese proceso de desarrollo, de mejora, de crecimiento y de que no se den, ¿no? Y es cierto que cuando vas con déficit de puntos y que no consigues ganar lo que te gustaría, pues todo esto se vuelve más urgente y se hace más difícil, ¿no? Y se te va haciendo un poquito más complicado, ¿no? Y hoy es verdad que, pues bueno, pues el nivel de frustración, pocos partidos yo en mi carrera he acabado con tanta frustración, lo tengo que reconocer, muy, 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 muy pocos.
Hola, aquí arriba, Quique Iglesias de la cadena COPE. Llevaba tiempo sin venir, pero yo detecto una cosa que me ha resultado familiar en los últimos años, es un estado de nervios, no solo del equipo, sino nuestro, de la afición, que hace que a mí me parezca incompatible con el rendimiento adecuado de un equipo en la jornada 7. No sé si usted también lo detecta, que hay un estado de nervios que hace que pasen cosas como las que han pasado hoy.
No sería justo eso. Yo he visto al equipo, más allá de que hay momentos mejores y peores, pero la afición ha estado con el equipo ha remontado un resultado adverso. Evidentemente esa circunstancia anómala del final es una acción inexplicable, pero sinceramente no he visto esa, o no he percibido esa pérdida. Al contrario, creo que las acciones de Joselu, el mano a mano de Joselu, dos o tres acciones que tuvimos con Sergi antes del gol, de haber filtrado un poquito mejor ahí, creo que el público ha estado con el equipo, ha estado animando, ha estado muy, muy positivo. Lo que pasa es que evidentemente pues todos queremos ganar y necesitamos de todos en todo momento, y bueno, y ahora mismo pues lo que necesitamos es dar ese paso de sumar de tres en tres, pero sinceramente yo creo que en fútbol, por la mínima, el que va ganando por la mínima, siempre los últimos minutos, pues siempre es normal que haya agitación, ¿no? Luego es verdad que pasaron muchas cosas, ¿no? La expulsión es una pena porque les pusieron uno a ellos, luego la acción nuestra que nos quedamos con uno menos, pues, o sea, igualamos, digamos, que nos vuelva a suceder, es decir, no parece que a nosotros en ese sentido pues podemos disfrutar poco, ¿no?, de las superioridades numéricas, ¿no? Es una circunstancia que se ha dado, ¿no? Y bueno, pues hay que seguir, ¿no? Hasta el golazo de Joselu pues ha habido incertidumbre hasta el final, ¿no? Bueno, estamos en esa fase de viento en contra, pero bueno, hoy hemos superado algo ya importante, ¿no?, que era sumar en casa. No sabe a poco, evidentemente, pero bueno, hemos conseguido un punto, el equipo ha dado lo que tenía y tiene que seguir mejorando, evidentemente.
Hola, míster, Oriol Vidal, TV3. Des de bon començament de temporada sabem que seria un curs de desgast. Vostè ha parlat sempre de sang, de suor, de llàgrimes, que costaria treure els punts. Però, és clar, quan a sobre es produeixen aquestes circumstàncies, aquesta necessitat de cada dilluns haver de fer un reset, el desgast encara va més gran. I a més, deixem que li pregunti directament, l'Espanyol té un problema, la porteria ho considera així?
Nosotros somos un equipo para todo, para lo bueno, para lo malo y para lo regular. Y como he dicho antes, yo creo que este vestuario nos va a devolver, gracias a su trabajo y a su compromiso, cosas que hoy no nos han llegado, pues nos vendrán en el futuro. Sé que esto no es fácil, sé que para vosotros menos, porque tampoco os corresponde. Es decir, nosotros en ese sentido tenemos que hacer cosas para intentar ganar y para mejorarnos, y hay que perseverar. Sabíamos que iba a ser un camino duro, sabíamos, lo anunciamos, lo dijimos, pero seguimos ocupados en ese desarrollo, en ese crecimiento que evidentemente a día de hoy pasa, pues, por, desgraciadamente, sé que suena un poquito a lo mismo, pero por minimizar errores anómalos.
Sí, hola, buenas tardes. Mister, a su derecha, José Agustín, sí. Onda Cero Radio. Ha puesto usted hoy a Calero como lateral derecho. En esa decisión, no sé si ha pensado que quizás usted tenía planificado un partido donde iba a ser muy importante el juego de los interiores. Ha preferido proteger las bandas porque con los interiores, con esa forma que tiene jugar el Valencia, podían recuperar, y lo que ha sucedido con el caso de Arder, crear peligro más fácilmente.
Bueno, por varias situaciones, ¿no? Yo creo que también tampoco Aleix y Omar estaban en plenas condiciones, digamos, de aguantar un partido completo. No queríamos condicionarnos con un cambio. Luego el fútbol, pues pasa lo que pasa, y tienes que cambiar a Calero por esa circunstancia. Luego también el tema del balón parado, sabíamos que ellos tenían con Diakabí, con Paulista, con Cavani, era importante. El ritmo de competición de Fernando era un poquito mejor en ese sentido respecto a las otras opciones, porque tenemos nuestros dos laterales derechos lesionados. Y bueno, quizás nos, en la primera parte hubo situaciones que teníamos que haber gestionado, ajustado un poquito mejor. Ajustamos mejor luego con Alex en la segunda parte, ajustado un poquito mejor esas ayudas, pero es que cuando uno analiza a Samuel Lino, al final, pues es, problemas le genera a todos los equipos. Eso es una realidad. Y luego es verdad que el tema de los interiores era algo que estaba ahí, pero nosotros tenemos que trabajar mucho los partidos. No es una cuestión solo del once, es una cuestión de que incluso sacamos a Keidi y a Nico para que nos diesen también un punto de energía, ¿no? Igual que a Leis, ¿no? Es decir, al final los partidos son 90 minutos más descuento y esos input que podamos utilizar, que por cierto, pocas veces hemos podido, más allá de las lesiones, lo comentaba en la rueda de prensa previa, creo que hoy teníamos en el banquillo jugadores bastante más rodados, con bastante más trabajo para poder sumar y ayudar al equipo, y así lo han hecho, ¿no? Y lamentablemente, pues creo que en líneas generales, mejores momentos, peores, en líneas generales creo que el equipo ha competido muy bien, el equipo creo que ha... Se le ha escapado un detalle para haberse llevado los tres puntos, insisto, ante un rival que tiene mucha calidad, no lo olvidemos.
Molt bé. Moltes gràcies a tots.
Okay.
Doncs fins aquí les paraules de Diego Martínez. Evidentment eren preguntes obligades sobre l'actuació d'Álvaro Fernández, però com ja és habitual, inclús els dies que l'Espanyol ha jugat bé i ha tingut actuacions destacades, prefereix centrar-se en l'equip abans que en individualitats.
Sí, fa alguna excepció. Avui segurament no creu convenient que fos el dia de fer una excepció en individualitats per parlar d'Álvaro Fernández. He insistit en aquest concepte d'equip Diego Martínez avui després d'aquest empat del seu equip 2-2 contra el València. Dani i Edu, per tancar la zona alta i després d'haver escoltat l'entrenador, què us ha semblat?
Doncs que és una roda de premsa com ja les hem viscut abans, no? I té el seu discurs de l'equipo, de perseverar i totes aquestes coses, i que hay que minimizar los errores. Bueno, ja és el que ve mantenint des de fa molts partits. O sigui, a mi ja no... No em diu res, o sigui, no em diu res que em pugui sorprendre, perquè no t'analitza bé els partits, no t'analitza bé perquè no li interessa, no? Perquè parla de l'equipo i dels jugadors i les plantilles i tal, i això. Bueno, res, que s'ha de seguir treballant, que és el que diu, i intentar el proper partit al camp del Cádiz a veure què passa.
Edu?
No ha volgut matar Álvaro, cosa que... em sembla bé i estic convençut com en Dani que a Cádiz...
Sí, també jugarà... diré que el podria haver reforçat i tampoc no ha volgut fer-ho, que si, pots dir no, estic convençut que dimarts s'entrenarà perfecte, com si no hagués passat res, i diumenge fotrà un partidàs al Carranza.
Sí. És que anava a dir una cosa, però és igual. És que no vull dir això a la jornada 7, però és igual, no ho diré. Anava a parlar de la capacitat comunicativa de Diego Martínez, que, per dir-ho suaument, jo crec que entre tots l'hem sobrevalorat una mica, la capacitat comunicativa de Diego Martínez.
No ho diràs, no?
No ho diré. Ja ho he dit de manera elegant, ja no m'estireu més de la llengua. Tens tota la raó, si no l'ha reforçat. Jo estic convençut que Álvaro jugarà a Cádiz. No hi serà Braithwaite, per cert, jo crec que hem de fer menció de Braithwaite, de la mateixa manera que Álvaro l'ha cagat amb perdó, Braithwaite també. També et diré que jo crec que el 2-2 hagués arribat encara que Braithwaite hagués estat al camp. Vull dir, no és que el València t'hagi embotellat al final. Bé, tan pes com era normal perquè estava perdent, però... No, vull dir, l'errada, el 2-2 ha vingut d'una errada individual del porter en una jugada que no tenia cap mena de perill. Era un rebuig de Comert que ha provat sort. Jo crec que no volia ni xutar porteria, Comert. I ja està, doncs a Cádiz. Jo, falta molt encara, però jo ja tremolo amb la possibilitat de que portin un altre porter al mercat d'hivern, perquè, clar, sabent qui l'ha de portar, que és la mateixa persona o el mateix equip de treball que ha portat Lecomte i Álvaro, doncs gairebé millor que no portin a ningú. No portin a ningú i ja tires amb un dels porters que tens.
Li donem un marge de confiança.
A qui?
A Álvaro. Li donem. Sí, home, és que... li han de donar...
Bueno, és que no n'hi ha una altra.
Quin raó? Sí. És que no tens una altra solució.
No, una altra. També et diré, que... també et diré que... també et diré que la història de la Lliga, primera divisió, no crec que hi hagi molts porters que hagin sobreviscut a dues errades de resum de l'any, seguides. Vull dir que Álvaro, en aquest sentit, es pot considerar molt afortunat. I tant de bo, a la jornada 25, estiguem dient sort, sort, que,
no
li, vam,
van
que li, van donar, li vam donar marge i que l'entrenador el va mantenir. Sort. Perquè és evident que no, no ha de ser un porter nefast. Perquè si és un porter que ha jugat amb la selecció sub-21, que ha estat olímpic, suplent, però olímpic, doncs escolta, alguna cosa ha demostrat a la seva carrera. Però de moment el que ha demostrat a l'Espanyol en els dos últims partits són dos gols regalats al rival.
El que està clar és el que deia Solsona. El que jugui Cádiz ha de ser el definitiu. Sigui qui sigui dels dos.
No hi estic d'acord. No, 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 a veure...
No, però no pots canviar. Perdona. Posem-nos en l'escenari que a Cádiz fa una cagada com la d'avui.
Clar, és que si, la, si torna a regalar un altre gol a Cádiz, em sap greu, jo demanaré que la seguin i que no torni a jugar mai més.
D'acord. Llavors tens que posar-li compte.
I l'hauràs sí, de deixar ja, mantenir. Definitivament.
Bueno, m'hi poso jo si cal, però és que una tercera cagada
no, no,
seguida
això,
no,
això
favor.
Sí que no, per favor.
No, clar, és que no, no pot ser. No, allò de, no, ha de ser fins al final. No, 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 no. Aquí, a meritocràcia. Meritocràcia. Ja estic... De fet, si fos per meritocràcia, ja no jugaria més, Álvaro. Perquè ho ha fet pitjor que Lecompte. Això no crec que ningú m'ho pugui rebatre.
Portar Diego López un altre cop.
Balanç del que han jugat fins ara, Lecompte ho ha fet menys malament, no diré millor, menys malament que Álvaro. Dit això, estic d'acord amb vosaltres en què tornar a canviar la porteria a la jornada 8 seria contraproduent. Ara, si la caga a Cádiz, em sap molt greu, però
jo he tingut que jo amb el
gol... no s'aguantarà per enlloc.
Amb el gol, hi ha hagut de mirar dos vegades. Estava mirant el camp i dic... hòstia, ha entrat. Jo mateix em deia, dic, no pot ser. I fins que no he vist la pilota dintre i que cantaven el gol, no m'ho creia.
No, ja et dic una cosa.
És que no m'ho creia.
No voldria estar en el cap d'Álvaro durant aquesta setmana. No, no, no ara, durant aquesta setmana. Perquè ell sap perfectament que, home, has gastat dues vides ja. En tindràs tres? Veurem. Però ja no parlo com... de Cádiz, parlo dels dos, tres pròxims partits.
No sé com es gestiona això, i cada entrenador deu fer la seva manera, però jo, si fos Diego Martínez, el primer que faria, si no ho ha fet ja avui, en el primer entrenament de la setmana, és dir-li que serà titular a Cádiz.
Clar, però per això avui tenia l'opció perfecta ja, si volia.
Sí,
sí, sí.
La qual cosa em fa pensar que ni Diego ara mateix té clar que sigui el porter Cádiz.
Però vull dir, aquesta és la sensació.
Ell reflexiona i pensa que sí, només obrir la porta del vestidor per canviar-se, per fer l'entrenament de, no sé si demà s'entrenarà, no, sinó de dimarts,
sí, sí.
De dir-li, tu seràs titular, que ho tingui clar, que no els dubtes, sinó s'acaba el boli tot.
Jo vull saber què pensa Joan Camí de qui serà el porter diumenge. Qui creus que jugarà, Joan? Jugarà Álvaro?
És que no sé ni què dir, Jo crec que no juga Álvaro.
Que no juga.
Però és una sensació basada en absolutament res, És a dir, no és informació ni molt menys. Però és que jo crec que estic gairebé d'acord amb tot el que dieu, però fins on poses el límit, no? És a dir, ja va cometre l'errada que va cometre la setmana passada. Entenc que li donis continuïtat perquè una mala acció la pot tenir tothom. La de 8 demostra que ara mateix aquest porter juga amb una pressió altíssima i la setmana que ve jugarà amb una pressió altíssima. Per més que durant la setmana Diego Martínez reforci el missatge, que els companys l'animin, que ell, doncs, no sé si s'està tractant amb un psicòleg i també l'ajudi, no ho sé, perquè la pressió de les càmeres, la pressió de les xarxes socials, de la premsa fins i tot, jo crec que has de ser molt fort. Has de ser un porter com Diego López, per exemple, que segurament en aquest tipus de situacions la seva trajectòria li permet conviure amb l'errada com no ho poden fer molts altres porters. Ara Diego López ja no hi és, la gestió és nefasta, no seguirem donant voltes perquè és evident i ho veu tothom. Ara, jo crec que aquí has de premiar el rendiment i també l'has de castigar. I en aquest cas, i em sap molt greu per l'Álvaro, això és futbol professional i jo no el faria jugar, tenint en compte que ja hem notat la pressió que ha tingut aquestes setmanes en una posició que generava molt debat, no ha respost bé, se li ha donat continuïtat quan s'ha equivocat i ara li toca un altre. És que és surrealista que vagin rotant la porteria cada setmana, no? Com si fos un extrem, però arribats a aquest punt jo crec que ha de jugar un altre porter. És a dir, ara tens els tres ja, que els has matat, els tres. Doncs ara es tracta d'escollir qui vols prioritzar. I és el que dèiem, abans de prioritzar un cedit, jo prioritzo un jugador de la casa amb el risc evident i altíssim que s'equivoqui i aleshores ja el nano hagi d'agafar un avió i marxar ben lluny perquè aquí no podrà viure pràcticament.
És a dir, que no podria jugar-li com, sinó que podria jugar Joan García, a Cádiz, tu, Joan.
M'encanta que encara faci...
No hi ha ningú més.
És que és l'únic que no hem vist aquest any.
Oh, no.
Però és que vaig dient aquestes coses i a la vegada penso, què estàs dient, no? Perquè és que és una situació tan estranya, ara. No, però és així.
Jo, perdoneu una cosa, diré una cosa que segurament és impopular i ningú hi estarà d'acord. A mi, ja ric, però a mi m'ha transmès més seguretat Lecomte que Álvaro.
No. Sí.
Sí? Sí, sí.
En general?
Sí.
Errors
sí,
més determinants, estic d'acord que Álvaro.
No parlo de transmetre seguretat. És a dir, si em preguntes quin porter creus que rendirà millor si li dones 10 partits seguits, faci el que faci, sens dubte Lecomte. Perquè Lecomte el que ha transmès és que ho podria fer millor, però ha transmès sensació de porter que li falta confiança perquè li falta continuïtat, però que si la té, et rendirà. Un porter que fa... És que jo no recordo un porter que hagi comès les dues errades gravíssimes d'Álvaro, seguides. Una cagada, la té una cantada la tenen tots els porters. Una, per petita que sigui. Dues, és el que diu el Joan, aquest porter ara mateix mentalment no està preparat. Em sap molt greu, i les imatges del final del partit són molt dures, amb tots els companys i rivals abraçant-lo. Però és futbol professional, és primera divisió, i hi ha moltes coses en joc.
I si hagués entrat aquella que no ha blocat, que ha tret a la línia... Vull dir, és que n'ha tingut dues errades.
El mateix.
No hagués estat tan greu. No hagués estat tan greu. Però hagués sigut una errada greu. Greu.
Vull dir que n'ha tingut dos. I per què aquest nerviosisme? Jo crec que el seguirà fent jugar sempre i quan ell, amb els entrenaments, Diego Martínez, amb els entrenaments, veurà quin tipus de mentalitat té, en aquest cas, Álvaro. Si és un tio que és fort i es recupera, o no, o...
Puc ser dolent? Sabeu quin porter crec que podria anar a buscar l'Espanyol al gener?
El de l'Udegas.
No. Saps quin porter podria anar a buscar l'Espanyol? Jo, si fos... Si diu, Diego Martínez et diu, vull un porter, saps qui li vaig a buscar?
I que digui el nom.
Diego López.
Aquest.
Si no està jugant al Rayo.
Per això.
I tindrà RDT de company. Igual t'accepta la proposta.
Igual ve sense cobrar i tot, per treure-li de sobre el mamotret aquell.
Un que ha tornat també és Kameni, Edu.
Ha anat a jugar a tercera, no?
No, a la Lliga Andorrana.
A la Lliga Andorrana, sí.
Però escolta, s'hauria de veure com està Kameni. S'hauria de veure.
Jo enviaria scouter a cada partit de Kameni, Andorra, a veure com
Encono
està.
Encono no hi és, Encono.
Sí que hi és, sí, encara està allà d'entrenador de porters i per molts anys. Qui no falla mai és Fritz Ràbic, amb el seu cocteleo, aquestes barreges sorprenents, com les d'aroma chili, curry, mel i mostassa, que a més han estat distingides amb el Premi Sabor de l'any 2022.
No m'estranya.
Els bons costums no s'han de perdre mai, quedar amb els amics, fer l'aperitiu amb Fritz Ràbic, cocteleo de Fritz Ràbic a cada transmissió de l'Espanyol. S'ha acabat el partit de l'Etihad.
Sí, amb novetats. 6-3, finalment. Bueno, ha fet el 6-1...
Balanxa Federer.
Primer set pel City.
Ha fet el 6-1 Foden, assistència de Haaland, és a dir, Haaland, 3 gols i 2 assistències. És a dir, hat-trick de Foden, hat-trick de Haaland en el partit d'avui. I després han escurçat diferències a última hora, Martial... de penal, per tant 6-3 ha guanyat el Manchester City, 3 hat-tricks consecutius en Lliga a casa de Haaland, 17 gols i 3 assistències en 11 partits en global, en tota la temporada.
I li queden menys de 6 minuts perquè anem a temps al Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, Molló.
Sí, amb Checo Pérez, Leclerc i Sainz. Això no ha canviat pràcticament en tota la cursa, des de l'avançament inicial del pilot de Red Bull a Leclerc, que sortia des de la pole. Això sí, Sainz té per darrere a 5 segons Norris i hem de destacar que Hamilton i Verstappen han baixat posicions, 8è Hamilton, 9è Verstappen.
D'aquí una estona l'analitzarem, aquest Gran Premi d'Alvaro Adema, segur però que Verstappen no serà campió del món aquí en aquest Gran Premi de Singapur. I arribem al descans a primera, Balaïdos.
Amb la victòria parcial del Celta, victòria per 1-0 amb aquest gol de Gabri Veiga des de fora de l'àrea, el Betis amb un home menys, i 1-0 i gràcies, la veritat, perquè Rui Silva ha tingut un parell o tres intervencions clau en un mà amb Carles Pérez, en una falta directa, la falta que ha suposat l'expulsió de Luis Felipe, el central del Betis, que ha tret també Rui Silva, i una mitja xilena d'Hugo Mallo, sí, mitja xilena d'Hugo Mallo, que ha estat a punt de fer un golaç, però que també Rui Silva ha intervingut bé. No sé si al Solsona li agradaria Rui Silva com a porter de l'Espanyol, diria que sí, eh? No? Potser és milloraria...
Car, és car, és una mica car.
Sí, saps quan li va costar al Betis, però?
Quan?
0,00. I saps d'on el va treure el Betis?
Del Granada, no?
Del Granada, de Diego Martínez. I està fent una gran temporada, ha començat bé, insisteixo, l'1-0 és curt pel Celta, perquè Rui Silva, de moment, està salvant el seu equip.
Has vist com és el Ballera, no? Solsona posant el dit aquí a la nafra, eh?
Sí, per veure si havia estat al Granada o no, eh?
Sí,
ja. Per cert, guarda una bolseta de Fried Rabbit per la nit, tu.
Quan venguis, perfecte.
Sí. No, que les mengeu totes, eh?
Pensava que anaves a dir que guarda una bolseta per Álvaro Fernández per acompanyar el gol.
Em dius de posar el dit a la llaga, però ja altres que són més dolents, eh?
Sí. Te la guardem, Solsona, i t'esperem a la nit al tu diràs amb el Parisé. Que vagi bé, bona tarda.
Bona tarda.
Edu, fins ara, bona tarda.
Dios, fins
Joan, tot venut aquí a la zona mixta.
Sí, només us llegiré una frase que ha dit Gattuso, que em sembla graciosa, que ha dit: no se puede ir al supermercado y comprar 20 euros de experiencia. Referint-se a les errades que ha tingut avui el València, i que hi ha hagut moments del partit doncs, on evidentment el tenia controlat, però no ha estat capaç de mantenir el resultat. Gattuso, doncs, un geni a la banqueta i també a les sales de premsa.
Filòsofo, li diria Ibrahimovic a Gattuso, si li deixen aquesta frase.
Es va enamorar de Riqui Puig?
Gattuso,
fa uns anys, sí.
Gattuso.
Sí.
No farem cap comentari. Sí.
Ara no va voler, però...
Joan, fins la propera.
Fins ara.
Pausa i tornem, que això no para fins a la 1 de la matinada. Esports a RAC1, 6:45, partit del Girona a casa, Montilivi contra la Reial Societat, partidàs a priori. I a les 9, un Real Madrid Osasuna. Entre mig, la penya, el Barça de bàsquet i un munt de coses més. Ara de seguida saludem també les campiones de la Lliga Catalana de Bàsquet, el Cadí la Seu, que avui ha derrotat el Barça Sant Feliuenc a Fontejau. No marxeu.
L'Espanyol juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i Xarxa Fort de Catalunya.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boilldam, per descomptat, doble malta. La seva Boilldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford, amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
tens-en Covesa.
Ja saps on veure el partit? T'esperem a Sportium Catalunya. En qualsevol dels locals Sportium de Catalunya podràs apostar aquest o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Aprova't al teu local Sportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Sportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
Si us acabeu de llamar, heu de saber que arriba Firabò. Correcte, la Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres.
Fes un ziga-zaga i compra el teu cotxe sense mals de cap i en total garantia.
Els dies 7, 8 i 9 d'octubre, al recinte firal. Tota la informació a firabo.cat. Organitza Ajuntament de Figueres.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Call me what you wanna, I'll be what you wanna, I've been here a thousand times.
Arrac,
you're falling for another, I don't even bother, I could do it all my life.
Superesports.
Tell me if you wanna, cause I got this feeling, I wanna hear you say it, cause I can't believe it, with every touch of you, it's like I started dreaming, cause heaven's not that far away.
Passen 9 minuts de les 5 de la tarda, Superesports a RAC1, per sense parar fins a la 1 de la matinada, amb aquest empat de l'Espanyol a 2 contra el València, amb el que hem obert la tarda. El que s'acaba ara és el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1, aquest Gran Premi que ha hagut d'acabar per temps, perquè ha començat ja amb retard per culpa de la pluja, i després amb l'aparició d'uns quants safety cars. Estem, de fet, ara a l'última volta, ja quan el crono ha arribat a zero. Mollom.
Sí, última volta, de moment, amb el Checo Pérez en primera posició, Leclerc segon, Sainz tercer, i la lluita en aquestes últimes voltes ha estat per la setena posició entre Vettel, Verstappen, Hamilton. De fet, Hamilton ha estat a punt de tocar Vettel. Verstappen ho ha aprofitat per avançar el pilot britànic i, de fet, continuen enfocant les càmeres a Verstappen i Hamilton en aquests últims revolts del Gran Premi. Per tant, a punt d'acabar aquesta cursa, Pérez, Leclerc, Sainz, al podi.
A l'ACB tenim partit en joc a Màlaga, ara mateix, un Unicaja Gran Canària d'aquesta segona jornada.
Sí, de moment a 5 minuts pel final del primer quart, guanya clarament l'equip canari, Unicaja 2, Gran Canària 10.
A 2:15 juga la penya, a la pista del València, a les 8 al Barça, al Palau contra el Baskonia. Aquest matí a Fontejau, la final de la Lliga Catalana Femenina, que ha acabat amb la victòria del Cadí La Seu, 60-42 contra el Barça Sant Feliuenc. L'entrenador del Cadí La Seu des d'aquesta temporada és el Jordi Acero. Hola, Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona, sempre és una bona manera de començar un projecte i una temporada amb un títol al Sarró, no?
I tant, moltes gràcies.
Com el partit que, de fet, heu hagut gairebé com aquell qui diu de guanyar dues vegades, no? Heu començat, us heu disparat en el marcador, després el Barça us ha igualat, però el tercer quart, una altra vegada, us heu eixamplat diferència i ja ha estat insalvable pel Barça.
Sí, la veritat és que teníem... Bueno, l'objectiu és quitar la intensitat, el cos a cos, el nivell alt que ofereix el Barça. Hem pogut fer, com dius, un segon quart que ens hem pogut distanciar de 12 punts, però el Barça... hem deixat de defensar i el Barça ens ha penalitzat amb tirs alliberats que hem permès, i com dius, no, segona, el tercer quart hem sortit molt bé i hem pogut tornar a marxar del marcador, i l'últim quart on darrere hem estat molt bé, que ens han notat només 3 punts, i molt content pel treball de l'equip. Els últims 10 dies que per lesions i malalties no havíem pogut entrenar en condicions, i content perquè, bueno, l'objectiu a part de la victòria era tornar cap a la Seu sent millors com a equip, creixent, i així ha estat.
I que un títol és un títol, és la cinquena, si no m'equivoco, a Lliga Catalana pel Cadí La Seu, i un títol sempre costa de guanyar, i un títol a les vitrines, ostres, sempre és una cosa que s'ha de destacar, Jordi.
Sí, més un club com nosaltres, no?, que no estem acostumats a jugar moltes finals, i com els deia, les jugadores són partits que els hem de gaudir, els hem de lluitar, i en aquest cas, com l'any passat a Manresa contra Girona, doncs hem pogut fer un bon partit, un partit seriós, i en donze la victòria.
Parlaves d'aquests problemes en aquests últims dies. Ha estat una pretemporada complicada, aquesta?
Vam començar molt bé les dues primeres setmanes, podent entrenar amb moltes jugadores i fent molt bons entrenaments, amb molt de ritme, però a la segona quinzena se'ns va girar una mica la truita amb algunes regions i amb algunes malalties que no hi comptàvem, però penso que la gran virtut ha sigut tot el treball de l'estaf i de les jugadores, des de tots aquests entrebancs que hem anat patint aquestes setmanes últimes, doncs buscar el costat positiu i buscar cada dia fos una cosa profitosa per seguir creixent amb les jugadores que teníem disponibles.
És primera temporada al Cadí, la Bernat Canut a la banqueta després de moltes temporades, però amb aquesta continuïtat amb tu que hi havies treballat amb ell, el segell a zero, on el veurem, sobretot en aquest Cadí la Seu, Jordi?
Bueno, és una mica com dius, treballar una mica amb continuïtat, amb el treball que portava fent molts anys en Bernat. El club ha fet molt bona feina aquest estiu, poder renovar aquest jugador, el Rotom de la Geo, i una mica, jo penso que intentarem ficar el segell, amb viure-ho amb molta passió, amb intentar continuar amb aquest joc alegre ofensivament, no perdre la nostra identitat i ser un equip que apreti molt darrere, que sigui un equip incòmodo pels equips rivals, i això, viure amb molta passió, totes juntes, el sentiment d'equip i remar totes cap a la mateixa direcció.
Ara ho deies tu, quina importància té això, que continuïn l'Ariadna Pujol, la Laia Reventós, la Laura Penya, que hagi tornat la Georgina Bahí, que aquest nucli sigui fort al vestidor, quina importància té per tu com a entrenador, Jordi?
Per mi, més en el meu primer any com a entrenador, per mi ha sigut bàsic, ha sigut un gran regal per mi, perquè bueno, el feedback i la relació que jo tenia amb totes elles era molt bona, la manera de veure el bàsquet, i són jugadores que per ser grans professionals són grans persones, i això sempre en aquest món doncs sempre suma molt.
I fer-se fort a casa, aquest tòpic que fan servir molt els periodistes, però que, vaja, que jo crec que no deixa de ser una realitat, segons com, amb aquesta afició que ara teniu ben engrescada, ha de ser també un objectiu d'aquesta temporada.
Sí, per nosaltres és clau, és la sisena jugadora, avui ho portem a la plantejada, doncs que ha passat molta gent nostra, i sempre agraït a tot el suport que ens donen, i com de dir, al Palau aquest any ha de tornar a ser un fortí, i estem convençuts que així serà, perquè la nostra gent mai falla.
Comenceu a casa. De fet, aquest dimecres comença la Lliga entre setmana contra un dels recents ascendits, el Jairis, aquest equip murcià. Bon inici, el calendari, tots d'aquests que dius, mira, he de jugar sempre contra totes i, per tant, que vinguin quan vulguin.
Jugar a començar a casa sempre és un punt a favor, i més per nosaltres. Dius, no, és un equip que acaba de pujar, però han fet una bona plantilla, han fitxat jugadors experimentats a la Lliga, jugadors grans interiorment, i bueno, serà un equip rocós, dur de jugar, però bueno, esperem que demà, entre aquesta tarda que descansarem i demà tarda ja ens començarem a activar per preparar el partit, intentar aconseguir la primera victòria a casa, i com dèiem al Palau, per començar amb una victòria que sempre és important.
Hi ha sopar, o hi ha hagut dinar de celebració, o ràpid a descansar i a pensar, com dius, en dimecres?
Exacte, bueno, hem dinat una mica per separat i ja estem tornant cap a la Seu. Avui cadascú gaudir de l'ho viscut aquest cap de setmana, i a partir de demà al matí ja focalitzar en l'inici de la Lliga, que no deixa de ser l'objectiu principal.
Doncs Jordi Acero, entrenador del Cadí la Seu, enhorabona per aquest títol, per aquesta Lliga Catalana aconseguida avui a Fontejau, i molta sort en aquest inici de Lliga.
Moltes gràcies a vosaltres.
Camí cap a la Seu d'Urgell, el Cadí la Seu, després de proclamar-se campió de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, derrotant el Barça Sant Feliuenc a la final jugada avui a Fontejau. 13:45.
Superesports.
Motor a dojo aquest cap de setmana. El Mundial de Rallys Calé Robampera s'ha proclamat campió del món. És el campió del món més jove de la història, el finlandès, que ha guanyat el Rally de Nova Zelanda, i amb 21 anys i un dia... 22 anys, perdó, 22 anys i un dia s'ha convertit en el campió del món, com diem, més jove, i superant de llarg Colin McRae, que tenia aquest títol honorífic amb 27 anys sent campió. Ha guanyat Robampera el rally de Nova Zelanda per davant d'Ogier i de Tana. Queden encara dos ral·lis perquè s'acabi el Mundial. Robampera amb Toyota, queda ja a Catalunya del 20 al 23 d'octubre, i el Japó, que tancarà el calendari del 10 al 13 de novembre. Això a Nova Zelanda. A Tailàndia, aquest matí, gran premi de MotoGP, on la lluita pel Mundial a la categoria reina està apassionant. Ha guanyat Miguel Oliveira sota la pluja, Pecco Bagnaia ara és a només 2 punts de Fabio Quartararo, que avui no ha puntuat. Ha acabat 17è. Àlex Massana, bona tarda.
Què tal, Xavi? Bona tarda. Sí, cursa molt condicionada per l'aiguat que ha caigut al circuit de Chang. De fet, era tan extrem l'aiguat que la cursa s'ha hagut d'enredarir una hora. Hem vist Marc Márquez fent una mica el pallasso davant les càmeres, fent flexions, enviant petonets i cors a les càmeres. I una cursa que, com deies, ha guanyat Miguel Oliveira, el portuguès. És la segona en aquest 2022 pel pilot de KTM. Totes dues han mullat i han completat el podi les Ducatis de Jack Miller i de Pecco Bagnaia, que estrenya el campionat, com deies. 219 punts per Quartararo, 217 punts per Bagnaia, 199 per Aleix Espargaró, que avui ha acabat 11è amb la seva Aprilia, ara l'escoltarem. Enea Bastianini, per cert, 180, encara tindria opcions l'Itàlia. Compta amb la desinflada de Quartararo, perquè el francès, en els últims 7 grans premis, ha fet només un podi, un segon lloc a Àustria. Quartararo ha arribat al seu box molt emprenyat, no s'ha assegut a la seva cadira on habitualment descansen els pilots, sinó que ha marxat decebut, enfadat, una barreja de les dues coses cap a dins perquè així no el veiessin les càmeres. Escoltem els protagonistes. Pecco Bagnaia, l'italià, un tercer lloc al podi avui, que per ell, després de la caiguda de la setmana passada al Gran Premi del Japó, és un triomf.
No ha sido fácil, de verdad, porque después lo que ha pasado en Japón, que me parecía tan extraño estar así atrás en mojado, hemos hecho un buen trabajo, pienso. Allá, ya el viernes hemos empezado mejor, ya lo que he pedido me ayudaba y ya pensaba que también en agua me habría ayudado. Así que, de verdad, estoy muy, muy contento. Hemos conseguido un resultado que es como una victoria para mí, porque pienso que es mi primer podium en mojado, así que estoy muy contento.
M'aturo aquí. Pecco Bagnaia corre amb Ducati, situat en les últimes voltes del Gran Premi en aquesta tercera plaça. Li anava retallant distàncies Jovan Zarco, que també pilota una Ducati, en aquest cas de l'equip satèl·lit. Doncs quan s'ha situat rere la roda de la moto de Bagnaia, ha afluixat i en cap moment ha intentat lluitar pel podi. Zarco ho ha viscut així.
Cuando he visto que no puedo lotar para la victoria, puede ser lotar para el podio, pero no quiero hacer ningún error con Pecco, que está el hombre de la Ducati para el momento. Victoria perdida, cuarto está bueno.
Per tant, clarament, als micròfons de DAZN, Zarco que admetia que hi ha ordres d'equip.
Ya da muchas carreras, probemos de tener un poquito de estrategia, si podemos. Ducati dice que para una victoria no se puede prender una victoria a un pilota, necesita lotar para la victoria. Pero para otra posición, sí, es un momento que está bueno tener un poquito un cálculo, puede ser bien. Hoy está esta condición para mí.
La victòria del Ducati te la compra, perquè no deixa de ser una victòria per ells. És el que va fer Bastianini ara fa 4 dies, com aquell que diu, en Bagnaia, que el va superar, va acabar guanyant Bastianini, perquè allò era una victòria, però avui, que Zarco veia que era impossible la victòria, ha preferit o ha seguit ordres d'equip, i en aquest cas no ha avançat Bagnaia i li ha tret uns punts a qui lluita al Mundial, en aquest cas amb Quartararo. Un altre dels que lluita pel Mundial, encara, tot i que avui tampoc la cursa no li ha anat molt bé, és l'Aleix Espargaró. Àlex.
Sí, el granolleri ha acabat 11è, se situa a 20 punts de Quartararo, ha tingut una cursa complicada, s'ha tocat amb Brad Binder, que l'han sancionat amb un long lap penalti, i que ha valorat així el dia.
Buah, nunca sabes aquí lo que puede pasar, pero ya ayer lo dije, que esto es MotoGP y que no hay que tirar nunca la toalla. Esta mañana hemos dado un paso adelante en seco, hemos hecho un buen warm-up, así que tampoco es que tuviera muchas ganas de que lloviera, pero he salido bien en agua, me encontraba cómodo, de hecho estaba rodando en buenas posiciones, y lástima del toque con Brad. Realmente he frenado yo por dentro, él ha cerrado mucho la línea, se veía muy poco el inicio de carrera y ha sido una pena el toque, he perdido mucho tiempo. La long lap penalty aquí parecía una excursión al campo. He perdido casi 5 segundos. Está muy bien que hagan un long lap penalty en un circuito de 1 segundo y en otro de 5. Está muy bien organizado. Y nada, a partir de ahí he recuperado todo lo que he podido. Creo que esos 4 o 5 segundos era para hacer sexto. Pero aún así nos vamos a 20 puntos del líder, así que ni qué tan mal.
Doncs déu-n'hi-do, patapam, i té tota la raó del món. Clar, això hauria d'estar mesurat d'alguna manera, que perdis més o menys el mateix temps. No potser a la mil·lèsima, però sí que si són 3 segons, són 3 segons, o no 5 aquí, 3 allà, depèn com el circuit, quina especialitat et dona per fer aquesta long lap.
Espargaró molt crític amb els comissaris, també explicant, després de les dues voltes de reconeixement, ha baixat de l'Aprilia, molt exaltat, ha anat a parlar amb Quartararo, perquè gairebé es topen aquestes dues voltes de reconeixement. Parlava amb altres pilots, també amb els comissaris, dient que no es veia res, que les condicions de la pista eren horribles, y después lo explicaba así a The Zone.
No es cuestión de querer no querer correr, es cuestión de sumar y ayudar a la Safety Commission, a los organizadores, a que entiendan un poco más. Al final, por ejemplo, antes de la carrera de Aragón había, debido a una caída de moto 2 en el sacacorchos, había piedras, avisamos a la dirección de carrera y lo limpiaron perfecto antes de que arrancáramos y era lo mismo. La recta de atrás no se veía nada. En la contrarrecta después de la 3 había spray y no se veía nada. Y antes de la carrera hemos avisado a Loris y han ido todos los stewards a intentar quitar todo el agua que han podido. Aún así era muy delicada la situación solo en ese punto, pero gracias a Dios no pasó nada.
Loris es Loris Capirossi, històric pilot, que ara mateix doncs, és responsable dels circuits i que se l'ha vist doncs, allò discutint amb ell ostensiblement. Espargaró, que ha estat 11è, el millor català Marc Márquez, que ha estat 5è, que comença a tenir molt bones sensacions i que diu que aquest ha estat el millor cap de setmana de l'any.
Ha sido un fin de semana el mejor del año, de largo. Aparte que la carrera hemos quedado quintos, que no está mal en agua. Sí que es cierto que en agua pues se podía aspirar a un podio si cuadraba todo bien, pero no ha cuadrado del todo bien y no hemos podido sacar un poquito más, pero sí que en seco es el primer fin de semana que era competitivo, así que estoy contento por ello. Ahora una semanita me vendrá bien de descanso, porque volver de una recuperación, volver de una lesión, 3 carreras seguidas no es nada fácil, pero ahora semanita de descanso y a ver si en Australia podemos dar un paso más.
Doncs sabaneta de descans per Márquez i la resta de pilots. Llavors Austràlia, Malàisia i València és el que queda, 75 punts en joc, evidentment tot molt igualat com explicàvem. La resta de catalans avui: Maverick Viñales 7è, Àlex Márquez 8è, Àlex Rins 12è i Pol Espargaró 14è.
La cursa de MotoGP que s'ha pogut disputar sencera tot i la pluja, la que no s'ha pogut acabar és la cursa de Moto2.
S'ha aturat quan quedaven 9 voltes pel final, bandera vermella, i s'han repartit la meitat de punts que tocarien per posició. Victòria de l'italià Toni Arbolino, segon ha estat el txec Filip Salak i tercer el valencià Aaron Canet. Com queda el Mundial? Doncs compte, perquè si MotoGP està bonic, aquest de Moto2 no es queda curt. Augusto Fernández, que avui ha acabat 7è i que ha sumat 4 punts i mig, és el líder amb 238,5 punts. Segon, el japonès Ayogura, avui 6è, 237. Per tant, diferència d'un punt i mig. Aaron Canet, 185 punts. Per cert, que l'home pole avui, el tailandès Somkiat Chantra, ha sortit molt bé, però ha caigut en les primeres voltes.
Punt i mig, Això, que no crec que ens ho traguem de sobre ja fins al final del Mundial. Aquests mig toquen bastant la pera. Ara, el Mundial no es decidirà fa pinta, ni el de MotoGP, ni aquest de Moto2 fins a València.
A Moto3 segurament sí. Avui cursa en sec, triomf de l'italià Denis Foggia, segon el japonès Ayumu Sasaki, ja ha completat el podi el també italià Riccardo Rossi. Com queda el Mundial a falta de 3 proves? Doncs Izan Guevara, el mallorquí, 265 punts, Denis Foggia 216, a falta de 75 punts per disputar. Guevara ja podria guanyar el campionat a Austràlia. Ell explicava des on que s'ho pren bastant en filosofia, que ja arribarà. Com deia Márquez, setmana de descans i propera prova a Austràlia, a Phillip Island.
Sí, que aquí sí que tocarà matinar, Tenia els horaris per aquí, crec que els havia apuntat abans. Sí, les 2 de la matinada, Moto3, 3:20 Moto2, 5 del matí, Molló, on tanquin Luz de Gas, 5 del matí, Moto... No
sé què és això?
Quina hora deuen tancar, Luz de Gas?
No,
ja
és això.
A les 6, sí, encara.
Bé, el Massana ho té clar.
A les 6 encara va, no?
Allò que et posin el segell al canell, allò, simpaticote, quan et diuen adéu, i el porter sempre et diu simpaticote, quan s'acomiada de tu, ja vas cap al...
Com el coneixen?
Això tu, perquè et coneix. Gràcies, Àlex. Fins ara.
Que vagi bé.
Tot això, MotoGP, i a la Fórmula 1, ara ho explico.
Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.
Abans de la Fórmula 1 a primera. Tenim segona part en marxa ja a Balaïdo, Gerard.
El 8 de la segona, Vigo, Celta 1, Betis 0. Ha fet un parell de canvis al descans Manuel Pellegrini. Recordo el Betis jugant amb un home menys des de pràcticament l'equador de la primera meitat per l'expulsió del central Luis Felipe. Han entrat Fekir i William José. Han deixat el terreny de joc Borja Iglesias i Luis Enrique, posició per posició. Ara entra Puig, algú que t'agrada, Gonzalo Paciencia, al Celta. També entra Tàpia, al mig del camp del conjunt gallec, doble canvi per l'equip de Coudet, que insisteixo, no és a Balaïdo, sinó que és a l'Argentina, tractant temes personals. I ha millorat una mica el Betis, que amb Fekir, Canales, s'apropa una mica més a la porteria de Marchesín, però tot i així el Celta continua sent un més al damunt del terreny de joc i continua tenint el partit força controlat. Celta 1, Betis 0.
A la segona divisió també tenim dos partits en joc, en aquest cas, ara mateix.
Sí, un d'ells a Vitoria, on l'Alavés se situaria líder en solitari, guanyant per 2-1 la Ponferradina. L'Alavés 2, Ponfe 1, 9 de la segona part, el 7 de la represa, acaba d'empatar l'Albacete a Butarque. Leganés 1, Albacete 1.
Hola, Álvaro Demà, bona tarda.
Què tal? Com esteu? Bona tarda.
Hem hagut d'esperar, però finalment s'ha acabat disputant aquest Gran Premi de Singapur, que ha començat amb més d'una hora de retard. Massa, Álvaro? És a dir, per què ha esperat tant la direcció de cursa en fer la sortida d'aquest Gran Premi de Singapur, després de l'aiguat que ha caigut, això sí, abans de l'inici?
Sí, ha diluviat, després ha parat, hem hagut d'esperar molta estona quan ja no plovia, però sí que és cert que una vegada començat la cursa, la pista encara estava força mullada i els pilots han patit bastant. Tot i sortir amb pneumàtics intermitjos, hem vist alguns errors, hem vist contravolants. Vaja, era complicat mantenir el cotxe a la pista i, de fet, hem vist com el primer pilot que s'ha atrevit a